Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 17 de setembre, dia de Santa Ariadna. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
D'acord, sí, molts mitjans n'estan parlant, i la societat en va plena, i cada dia se'n prenen més mesures per part de la política, aquí, allà i més enllà. Però en som tots conscients del que comporta el canvi climàtic? En som tots conscients que cada dia és més difícil tornar enrere i revertir una situació que sembla impossible de tornar enrere, precisament? De tot plegat en parlarem avui, també, en aquest programa. Perquè sí, perquè igual que una crisi econòmica ja la tenim a les portes, el canvi climàtic.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut avui al pensament del dia ens el porta Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació, professor de Ciències i president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. En els darrers mesos s'està parlant molt del canvi climàtic i no és en va perquè, veritablement, les seves conseqüències s'estan fent ben evidents. Les mesures que es proposen, però, no deixen de ser sorprenents. Fa un temps se'ns proposava reduir el consum de carn, de boví i de vacú, perquè aquests animals desprenen gran quantitat de gas metà a l'atmosfera. Aleshores, apujar el preu d'aquestes carns era una mesura contra el canvi climàtic. Igualment, darrerament se'ns està parlant de multar aquells vehicles més contaminants en multes veritablement importants. Sembla, doncs, que per lluitar contra el canvi climàtic ens han de tocar la butxaca, quan en realitat el que convé és molta sensibilització i molta conscienciació, no només a nivell personal, sinó també a nivell institucional i industrial. I dic això perquè ara mateix, fa un momentet, acabo de passar pel costat d'una indústria que ha finalitzat ja la seva activitat laboral fa unes hores. De nit està tancada. No obstant això, se senten funcionar tots els seus aparells de climatització, si no tots, almenys uns quants. En aquest mateix sentit, no ens costaria pas trobar testimonis de persones que treballen en la neteja de centres educatius i que ens poden constatar que tant l'alumnat com el professorat, en marxar, es deixen enceses moltes llums, també els ordinadors i, de vegades, altres aparells que consumeixen importants quantitats d'energia. Així doncs, per lluitar contra el canvi climàtic, potser més que multar o apujar preus, caldrà educar i sensibilitzar. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 4 minuts. Primer de tot, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del son, David García a la producció i a la codirecció d'aquest programa, com sempre. Mercè Rà, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Molt bon dia.
Comencem amb les preguntes, va. Perquè avui, sens dubte, el protagonista del dia és...
És el canvi climàtic. Just la setmana el canvi climàtic també és un dels grans protagonistes del dia, com Pedro Sánchez, que decidirà avui si hi ha govern o no i si anem a eleccions. Ho sabrem tot plegat, Joan, després de la reunió aquest vespre amb Felip VI, i dèiem el canvi climàtic perquè just estem amb la setmana de la mobilitat i també la setmana que molts mitjans de comunicació s'han posat d'acord per parlar-hi.
Ara ho farem com amb els oients, Mercè? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Són les 8. Si treus el cap per la finestra.
Barcelona 20 graus, Lleida 14, Girona 16, Tarragona 19 i Andorra 13 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Doncs no podia ser d'una altra manera, del canvi climàtic. En parlarem amb Pilar Marco, responsable de la campanya Oceanos de Greenpeace. Ens visitarà també a les 9 un dels mestres del tràiler del País Basc, Ibon Martín, que ens presenta la seva nova novel·la, La danza de los tulipanes. I, Joan, cap a 9:45 del matí parlarem d'Un món sense fronteres, amb Àngel Miret. I quan ens acostem a les 10, farem un petit tast de l'entrevista del protagonista d'aquest vespre, que s'emet a Ràdio Estel. Podem dir més coses del protagonista d'aquesta nit?
Podem. Podem, mai millor dit, avui podem. Però no encara. Quan arribis a la feina, es parlarà de...
La proposta d'Albert Rivera de facilitar un govern socialista amb les condicions que ha posat sobre la taula. També de la decisió de Pedro Sánchez sobre si convocar eleccions o bé acceptar alguna de les propostes que té també sobre la taula. La pujada del preu del petroli fins a un 14% arran de l'atac a la refineria d'Aràbia Saudita i la convocatòria de vaga del personal de terra d'Ibèria durant 8 dilluns.
I avui el dia sona...
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Rosalía actuarà el proper 7 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 10 de desembre serà el Wizzing Center de Madrid, tot plegat per tancar un any i una gira plena d'èxits. Les entrades sortiran a la venda el dia 20, tot és previsible que durin poques hores. Tot just a finals d'agost, la cantant de Sant Esteve Sarrovira, recordem, va guanyar els premis al millor videoclip llatí i a la millor coreografia, per precisament... Con altura, els MTV Videos Music Awards. Sonaven així.
Con altura. Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven para la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven para la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No soy de crack, pero rompe el bajo otra vez.
Mira, flores azules y quilates.
Rosalía.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 8 del matí i comencem amb la informació més destacada, i és que Pablo Casado, Mercè, evita comprometre's amb l'abstenció proposada per Albert Rivera, tot i les coincidències.
Sí, el líder del Partit Popular ha evitat sumar-se doncs, a la proposta que ahir va fer Albert Rivera per abstenir-se i facilitar així una investidura de Pedro Sánchez si aquest compleix 3 condicions. Quines són aquestes condicions? Doncs passen per negociar un 155 govern a Catalunya, pactar el govern de Navarra i no apujar els impostos. Després d'una reunió d'un parell d'hores al Congrés dels Diputats entre Casado i Rivera, els populars han emès un comunicat en què reconeixen les bones relacions entre tots dos partits i les coincidències a les reclamacions de Pedro Sánchez. Això sí, Joan, el partit evita pronunciar-se a favor d'una abstenció i insisteix que la pilota continua a la taulada de Sánchez. Casado, doncs, d'aquesta manera manté la seva posició marcada per la seva coherència, fermesa i sentit d'estat, diu, i que s'esperarà després de la reunió d'aquest dimarts amb el rei per parlar. Amb tot plegat, Quim Torra ha considerat lamentable, trist i patètic que els socialistes amenacin en aplicar l'article 155 perquè els votin la investidura. El president de la Generalitat reacciona així a aquest comunicat del PSOE, que torna a demanar a Unides Podem que s'avingui a un acord i a Ciutadans i al Partit Popular que s'abstinguin per desbloquejar la situació política espanyola.
Espanya torna a ensopegar a Europa. La Unió Europea dona la raó a Valtònyc.
La Comissió Europea diu que Espanya no podia reclamar l'extradició de Josep Miquel Arenas Valtònyc amb un codi penal posterior als fets pels quals va ser condemnat. En aquest sentit, contundent crítica la que ha fet aquest dilluns el raper als dos principals partits independentistes. En una entrevista al Tot és Mou de TV3, el raper mallorquí ha carregat durament contra Junts per Catalunya i Esquerra per la seva desunió.
A partir de l'1 de gener, els vehicles més contaminants tindran prohibit circular els dies feiners a gairebé tot Barcelona i en alguns municipis veïns.
Sí, perquè aquell dia entrarà en vigor la zona de baixes emissions, que abasta més de 95 quilòmetres quadrats. La proposta d'ordenança que ho estableix ha estat presentada aquest dilluns. Es justifica perquè el trànsit rodat és el màxim contribuïdor als nivells de contaminació a nivell local. El darrer informe d'avaluació de la qualitat de l'aire elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona constata que des de fa de més de 20 anys se superen els nivells de referència de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, de diòxid de nitrogen i de partícules. Joan, atenció, perquè les multes dels vehicles contaminants a Barcelona anirien dels 200 als 1.800 euros.
La Fiscalia eleva a agressió sexual l'acusació per la violació en grup a Manresa.
Els 6 acusats de violar una noia de 14 anys van actuar com una organització criminal i es van valer de la seva superioritat numèrica per intimidar la víctima, segons la Fiscalia.
Mor Ascensión Mendieta, símbol de la recuperació de la memòria històrica d'Espanya.
En 90 anys, el 2016, va aconseguir, gràcies a la querella argentina, l'exhumació de les restes del seu pare, un sindicalista afusellat pel franquisme el 1939.
I el personal de Terra d'Iberia convoca 8 jornades més de vaga.
Seran tots els dilluns, entre el 30 de setembre i el 18 de novembre, per protestar contra la decisió de l'empresa de suspendre les negociacions del conveni. El personal de Terra d'Iberia a l'aeroport del Prat també s'ha convocat, recordem, en una nova vaga els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre per reclamar la conversió fixos del voltant de 400 contractes temporals i noves contractacions.
El luthier David Beguer, homenatjat com a referent internacional en l'art de fer instruments.
El luthier ha rebut un homenatge aquest dilluns al Palau de la Generalitat per la seva tasca com a constructor d'instruments de corda durant més de 40 anys. L'actuació del quartet Cosmos, que toca instruments fets pel mateix Beguer, ha posat punt final a l'acte commemoratiu ahir celebrat al Saló de Sant Jordi.
I en plana d'esports, nom propi, Griezmann.
Així és, perquè l'instructor d'aquest cas ha proposat tancar un partit al Camp Nou. Us expliquem. Segons informa el diari El Mundo, el jutge instructor del comitè de competició ha proposat una multa econòmica de 300 euros o la disputa d'un partit a porta tancada si es demostra que el club blaugrana va negociar directament amb el francès quan aquest tenia contracte amb l'Atlètic de Madrid.
I atenció, avui arriba per fi la Champions.
Sí, disculpeu. Ernesto Valverde ha assegurat abans del debut del Barça a la Champions contra el Borussia Dortmund que per al seu equip no és una obsessió guanyar la màxima competició europea després de les dues patacades contra la Roma a quarts de final i el Liverpool en les semifinals de la temporada passada. Els altres partits de la jornada són l'Inter contra l'Eslàvia de Praga, el Lyon contra el Zenit, Benfica, Leipzig, Chelsea-València, Nàpols contra el Liverpool, Salzburgo contra Genk i Ajax contra el Lyon de França.
12 minuts que passen de les 8 del matí. Obrim àrea de serveis. Primer de tot, saber la previsió del temps per les properes hores i dies. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. El sol s'imposa aquest matí arreu de Catalunya, només amb alguns núvols prims poc importants que s'aniran trencant, tot i que a partir de migdia les comarques del Pirineu i del Prepirineu començaran a créixer nuvolades que no descartem que acabin donant alguns ruixats, sobretot cap al Pirineu de Lleida. Per la resta, com dèiem, ambient assolellat amb aquests núvols poc importants cap al nord, tret del Pirineu. Temperatures, doncs, avui, com les d'ahir, fins i tot una miqueta més altes. Màximes a la costa entre els 26 i els 28, però a l'interior entre els 29 i els 32. Per tant, molts punts del país, sobretot comarques de l'interior, del centre, temperatures altes per damunt dels 30 graus. De cara a demà, un matí semblant al d'avui, però els ruixats de la tarda seran molt més extensos, no només es quedaran concentrats a l'àrea del Pirineu, que és el que passarà avui, sinó que també afectarien punts del Prepirineu i també Catalunya interior. Cap a última hora de la tarda podrien arribar fins al prelitoral. Demà temperatures com avui i aquestes temperatures baixaran de cara a dijous i divendres. Tant dijous com divendres, nuvolositat variable i encara la possibilitat d'algun ruixat al Pirineu.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Matí sense incidències, però ja entrada l'hora punta de retencions amb força doncs, i tota la corona de Barcelona, sobretot a l'AP7, ara en trams del Vallès, especialment a Mollet, i també per enllaçar amb el nus del Papiol amb retencions llargues des de Sant Cugat. Aquestes retencions del Papiol també afecten a la B23, una via on es circula amb lentitud en els dos sentits. Aturades també força habituals a la C58 entre Montcada i Ripollet, sentit Terrassa, a Sant Quirze en sentit sud i d'entrada a Barcelona, i també a l'autovia A2, ara amb problemes des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà en sentit sud. També dificultats d'entrada a la ciutat de Barcelona, a la C31 tant pel Prat com per Badalona i a la C32 per Sant Boi. A la zona del Vallès destaquen les retencions que es formen ara a la C17, la C59 i la C60 i acabem també fent una ullada a les dues rondes amb un trànsit dens amb retencions en els dos sentits, tot i que destaquem més lentitud en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix no hi ha cap incidència, cap alteració a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Un quart de nou del matí i, Mercè, ens fixem en les portades dels principals diaris.
Doncs sí, ens fixem justament amb aquest gir d'última hora de Ciutadans, amb aquest canvi d'estratègia pel que fa a una possible investidura per Pedro Sánchez, com l'han tractat els diversos diaris més destacats del país. Entre d'altres, el periòdico diu PSOE i PP desdenyen el cop d'efecte de Ciutadans. La Vanguardia, Sánchez esgota el temps i demana Rivera que s'abstingui sense condicions. El País diu maniobres de los partidos a hores de la última ronda amb el rei. El Punt Avui, nou revés per la justícia espanyola, aquesta notícia en relació amb el cas de Valtònic i en relació al cas de la possible investidura en Pedro Sánchez, diu maniobres finals a l'últim minut de la investidura espanyola. Rivera planteja a Casado una abstenció conjunta amb exigències com la del 155 i Sánchez diu que les condicions són sobreres. I també, per acabar aquest repàs amb el tractament d'aquesta notícia, el diari Ara diu el gir in extremis de Rivera sacseja la investidura.
Pel que fa a les portades dels diaris d'arreu del territori, Mercè, què ens expliquen?
Diari més digital que agafa Tarragona, Reus i Costa Daurada, ens fixem en aquesta notícia que publiquen avui. Els veïns que marxen de Tarragona ja superen els nous tarragonins. A l'any 2018, els nouvinguts de la província tarragonina procedents de l'Estat van ser 6.000 i van marxar 6.336, amb el que el diferencial és de 227 segons IDESCAT. El diari de Girona, la Garrotxa, Roja serà la primera comarca a controlar els accessos amb càmeres. 8 pobles s'han adherit a una xarxa de lectors de matrícules que entraran en servei a principis del 2020. La major part dels robatoris són fets per delinqüents provenients d'altres comarques. En cas que l'experiència doni resultats, apunta el diari de Girona, el projecte s'estendrà a la resta de Catalunya. Pel que fa al Segre, els rurals localitzen 14 pous perillosos a Lleida, la majoria ubicats a les comarques de les Garrigues, el Segrià i la Noguera. Són construccions agràries abandonades i poc visibles que suposen un risc per persones com també per animals. Al periòdic d'Andorra, avui ens fixem en aquesta notícia, el judici del cas BPA es torna a suspendre fins al 14 d'octubre. La moratòria es fa a l'espera de conèixer els hereus de Melania Zamora per a la causa com a actor civil.
Finalment, a les notícies religioses.
Al Religión Digital, els bisbes d'Equador demanen a l'Assemblea Nacional que no legitimi l'avortament. A l'ETEIA, aquesta agència de notícies, ens fixem en aquest titular. Com tornar a la llar espiritual quan no pots més? I a Flama.info destaquen que Bernardito Auza serà el nou nunci del Sant Pare a Espanya. Expliquen des de Flama.info que l'arcabisbe filipí va denunciar l'ONU com les ajudes econòmiques dels països pobres es condicionin a la promoció de l'avortament.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i 18 minuts ja del matí. Mireu, d'una banda, Pablo Iglesias que li diu a Pedro Sánchez que si estigués amb ell, otro gallo cantaria. I d'altra banda, que Albert Rivera li diu a Pedro Sánchez... De fet, li tira cants de sirena. I Pedro Sánchez on està? Doncs això, entre cantares.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como compas de jabón.
gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas de la mar.
De algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La mayoría de los hermanos dejan de hablarse cuando les toca repartir la herencia de sus padres. ¿Quieres que este sea tu caso?
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Sí.
6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Aquesta setmana diversos mitjans de comunicació s'han posat d'acord per parlar i posar l'accent sobre el canvi climàtic. Una setmana que més coincideix amb la setmana per la mobilitat. Però de quina manera ja ens està afectant tot plegat? Es pot revertir la situació? Què en podem fer nosaltres a nivell individual? En parlem a aquesta hora de tot plegat i saludem a Pilar Marcos. Ella és responsable de la campanya Océanos de Greenpeace. Buenos días y gracias.
Hola, muy buenos días. Ya.
Pilar, que hay cambio climático es algo que cada día hemos entendido y asumido más entre todos. Pero ¿de qué manera nos está afectando ya, a día de hoy, el cambio climático?
Bueno, efectivamente, el cambio climático está afectando cuando llega a las previsiones de la propia comunidad científica. Ya somos conscientes de los impactos que está teniendo en nuestro país. Pongamos ahora mismo el ejemplo, ¿no? En una mitad peninsular tenemos una gota fría sin precedentes y en otro lado tenemos restricciones debido a la sequía. También tenemos grandes incendios forestales que hemos estado sufriendo durante todo el verano. Hasta que lleguen las conclusiones científicas, lo que sí que tenemos es un paisaje donde esos eventos climáticos cada vez son más extremos, más frecuentes y más intensos.
Eso te quería preguntar, ¿eh? La gota fría que hemos visto los últimos días que ha afectado a la Comunidad Valenciana, a Murcia también, ¿es efecto claro del cambio climático?
La gota fría ha estado presente sobre todo en el levante peninsular durante toda la historia del Mediterráneo. Es parte de esa masa de agua marina que se calienta durante el verano y cuando llegan las temperaturas un poquito más frescas, pues se traduce en forma de precipitaciones. Lo que sí que se está observando, y otra vez repetimos, a falta de conclusiones, porque cuando llegan esas conclusiones hay que tener series históricas que vean si esa intensidad, esa frecuencia cada vez va agravando. Lo que sí que se está observando es que no tiene precedentes en la intensidad, en esa virulencia que estamos viendo, y tampoco tiene precedentes en esa frecuencia. En Alicante es la tercera gota fría que están sufriendo en este mes. Por tanto, sin precipitarnos para señalar directamente, sí que concuerda con lo que está avisando Naciones Unidas en sus famosos informes sobre los horizontes del cambio climático, y que es en la mitad sur de Europa cada vez se van a sufrir lluvias más extremas.
Si ampliamos el foco no solo en Europa, sino a todo el mundo, son evidentes las consecuencias ya a día de hoy del cambio climático, esos bloques de icebergs que vemos caer cada tanto durante el año y que nos enfocan las televisiones, pero además es que han salido las noticias hace poco, a mí me sorprendió, déjame que te lo diga, que hay cazadores de esa agua todavía.
Sí, es el círculo vicioso, ¿no? Menos hielo, mayores intereses económicos sobre las zonas que están perdiendo ese hielo, comercializaciones de hielo, hasta, como veíamos al principio del verano pasado, el primer gran mercante que era capaz de cruzar el Ártico durante el máximo de hielo para hacer transporte de mercancías entre Europa y China.
La pregunta que nos hacemos todos es, ¿se puede revertir una situación como esta?
Se puede y se debe revertir, o sea, primero por la seguridad, ¿no?, de todos nosotros. Cuando los grandes negacionistas climáticos hablan de que no les importa, que esto ya se ha visto y demás, que los dinosaurios incluso lo sufrieron, dices, pero si es que el gran peligro actual es que nosotros estamos viviendo en este planeta cuyas condiciones para el año 2050 pueden ser bastante poco favorables para el desarrollo de nuestro día a día, nuestro día cotidiano. Se debe revertir. Hay soluciones fáciles. El ladrillazo en la costa del Mediterráneo es reversible. Hay que respetar, por ejemplo, dónde están los cauces naturales de los ríos, de las ramblas y de las zonas de dominio público de la playa. Eso se puede revertir, pero por supuesto, cada ciudadano somos capaces de cambiar nuestro modelo de consumo de energía y de movilidad para disminuir esos gases de efecto invernadero que están produciendo el cambio climático.
¿Qué le dices a esa gente que os dice, sí, estamos yendo más rápido hacia otro ciclo de temperaturas, hacia otro ciclo en el mundo, pero esto va a pasar sí o sí, cambiemos o no, haya cambio climático o no?
Yo creo que hay muchas personas individuales, el futuro de los más pequeños además que tenemos en las casas, que no se merecen, ¿no?, vivir horizontes como gotas frías que aumentan la intensidad, primeras olas de calor en mayo que está sufriendo el sur, es lo que no nos debemos permitir. Super tormentas de invierno cada vez más intensas. Yo creo que el futuro está en nuestras manos porque además este cambio climático no hay ninguna duda que lo ha provocado el ser humano. y por tanto somos nosotros y nosotras quienes tenemos la capacidad de revertirlo. Precisamente ahora septiembre es un mes crítico. Se dice mucho por ahí que somos la última generación es capaz de frenar el cambio climático y el mes de septiembre, con las manifestaciones convocadas por los más jóvenes el 20 de septiembre y la gran manifestación o concentración mundial que está planeada para el 27 de septiembre, sí que podemos priorizar o pedir que por favor se prioricen las políticas ambientales, las climáticas, frente a un montón de ruido que lo único que hace pues es agravar ese cambio climático.
Hoy conocíamos esta noticia, la decíamos también aquí en el programa de Radio Estel. Los vehículos contaminantes que circulen por el área de Barcelona recibirán sanciones de hasta 1.800 euros a partir del mes de abril. En el año 2020 se prohibirá de lunes a viernes el acceso a una amplia zona de bajas emisiones que afectará a unos 50.000 vehículos, según el cálculo que han hecho las diferentes administraciones implicadas en la medida. ¿Qué le parecen iniciativas como esta?
Muy importantes. Primero, por la salud. Ahí sí que no hay duda. Es un problema sanitario de primer orden que causa 38.600 muertes prematuras al año debido a la contaminación de los vehículos más contaminantes. Y, por otro lado, el 75% de uno de los gases de efecto invernadero se produce a través de ese volumen de transporte, que es el mayor emisión de CO2 en nuestro país. Por lo tanto, es muy relevante esas políticas que limiten el acceso a esos vehículos a las grandes ciudades, que es donde se concentra la mayoría de esos vehículos, por otro lado.
¿Cuáles son los principales deberes que deben hacer los estados?
Primero, priorizar las políticas medioambientales. Estamos viendo en el Estado español que se está dilatando la formación de un gobierno. Mientras se está dilatando la formación de un gobierno, estamos priorizando, por ejemplo, la agenda de la próxima cumbre del clima de París, la cumbre del clima, porque estamos priorizando otra serie de políticas. Eso es lo principal, priorizar. Luego hay grandes pasos atrás, como cuando la administración del señor Trump se apeó de la cumbre de París, que es intolerable, que no se debe permitir, pero por otro lado se ha visto como otros países como India y China están intentando reforzar sus políticas de cambio hacia un modelo de energía 100% renovable. Esa es la clave, cambiar nuestro modelo de energía a un modelo eficiente de energía renovable.
La superproducción que estamos viviendo en los últimos años también ayuda poco a revertir este cambio climático.
Ayuda porque a través de algo como que tenemos muy claro, ¿no?, el impacto que causa el plástico, no debemos olvidar que la superproducción de plástico no solo causa un impacto en nuestros mares y en la fauna, sino que además procede del petróleo. El consumo de ropa contamina la ropa rápida, ¿no? Esta de cambiar de modelo cada día casi está contaminando los ríos en China. Estamos en un momento donde el hiperconsumismo está arrebatando la forma en la que extraemos los recursos naturales de nuestro planeta.
En definitiva, ¿tenemos que aprender a vivir de otra forma?
Debemos aprender a vivir de otra forma. No son grandes cambios radicales. Es decir, en las grandes ciudades se sabe, hay un sistema muy sólido y muy fácil para cualquier ciudadano de transporte público, con cada vez más herramientas, incluso coches de uso personal eléctrico. El consumo, hiperconsumismo es reversible, porque somos una generación, yo ando por los 40, que somos aquellos que todavía decimos como nuestras abuelas iban al mercado con bolsas de tela, como se devolvía el casco de la botella. Uh-huh. Entonces, es súper reversible porque lo tenemos muy constante. Los últimos cambios han sido en 50 años como mucho. Entonces, si estuviéramos hablando de los más pequeños, pero ahora mismo la gran masa consumidora, que es esa población adulta, somos capaces de entender que podemos vivir de otra manera.
Ahora me hablabas de estas botellas de cristal que se devolvían, de las bolsas de tela. Yo creo que es una de las principales preguntas, ¿eh? ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel individual? Porque sí, nos quejamos mucho de los estados tienen que hacer grandes políticas para revertir este cambio climático que ya está a las puertas de nuestra casa. Pero nosotros, personalmente, ¿qué podemos hacer?
¿Nosotros qué podemos hacer? Reutilizar, alargar los años de vida de dispositivos tecnológicos, no utilizar plástico, desechar el plástico de un solo uso, utilizar un transporte sostenible en nuestro día a día. Podemos además cada vez más consumir energía 100% renovable en nuestros domicilios a las mismas tarifas que las grandes empresas que nos ofrecen quema de carbón para abastecernos de electricidad nos están vendiendo nuestros domicilios. Hay un montón de elementos cotidianos: consumir menos carne, priorizar la verdura, la fruta, el sistema de dieta mediterráneo, al fin y al cabo, en el que la proteína animal era anecdótica, pensando en una paella, pensando en unas alubias, y sin embargo se priorizaban otra serie de alimentos. Cada vez más a través de las redes sociales tenemos una capacidad de acceder a esa información del día a día a través de los medios de comunicación, que hacéis una gran labor, y es significativo cómo los 45 millones de personas que viven en España podemos hacer, ¿no?, poco a poco, pequeños cambios que van sumando.
Para quien evidentemente conozca Greenpeace, pero no conozca la tarea de Greenpeace, ¿qué hace Greenpeace para dar a conocer todo lo que estamos hablando en ese programa?
Greenpeace, primero, trabajamos en coalición con la comunidad científica, con nuestros propios científicos y científicas, para elaborar, para masticar, para analizar los datos que nos están indicando cómo vamos en el planeta o cómo podemos poner soluciones a la pérdida de este planeta. Esto lo traducimos en acción. Greenpeace no tiene sentido sin acción. La acción puede ser desde la denuncia jurídica de un plan urbanístico que está afectando en una playa hasta lo que quizás conoce más gente, que es nuestra, ¿no?, hace poco las medidas que se estaban imponiendo en Madrid para volver a reabrir la ciudad al tráfico, pues varios activistas de nuestra organización bloquearon ese acceso. Es una forma muy mediática de hacer visibilizar un problema. Con la incidencia política, con la incidencia jurídica, con la participación de todos los voluntarios y voluntarias que somos parte de esta organización, pues al final lo que logramos es intentar impulsar un planeta mejor.
Ahora me decías, Greenpeace es acción, ¿eh? Y evidentemente no me lo vas a decir, pero yo tengo la obligatoriedad de preguntártelo. ¿Cuál es la próxima acción de Greenpeace?
Esas acciones, como bien hemos dicho, tienen que ser secretas. Y tienen que, sobre todo, jugamos con la sorpresa, ¿no? De las acciones que yo recuerdo así más secretas, obviamente, porque son las centrales nucleares, que son una parte de nuestro sistema de seguridad, ¿no? Del Estado. Obviamente hay una central nuclear, Garoña, que había pasado de sus años de utilidad, ¿no?, de lo que se considera que una central nuclear debe estar abierta, y la verdad es que es bastante interesante ver cómo nos organizamos para poder intentar denunciar qué está pasando en el Estado.
Lo decíamos antes, Pilar, eres responsable de la campaña Océanos. ¿De qué va esta campaña?
La campaña de Océanos primero va de, yo soy bióloga marina, va de identificar dónde están las áreas de mayor diversidad y dónde están las áreas con mayor amenaza. Desgraciadamente, por ejemplo, en el mar, en las aguas internacionales, en nuestro planeta azul, que somos 70% océano, solo un 3% de esas aguas internacionales que no pertenecen a los países están protegidas. Ahora mismo estamos centrados en conseguir un tratado similar al que existe, al Tratado de la Atmósfera, para la protección de esas aguas internacionales, que supondría que para 2030 podríamos tener un 30% de las aguas protegidas, un 30% de las aguas más sanas, para combatir precisamente esos impactos del cambio climático.
Hablábamos de cómo nos afectará el cambio climático a nosotros, pero ¿cómo afectará el cambio climático al mar?
Ya le está afectando. Hay muchos indicadores con conclusiones científicas sólidas que, por ejemplo, el año pasado, todavía no tenemos toda la serie temporal de este año, pero el año pasado, en el año 2018, fue el año en que se alcanzó la temperatura más alta conocida global media en todos nuestros mares, desde la superficie hasta los 2.000 metros de profundidad. Ese aumento de las temperaturas conlleva, por ejemplo, dentro de la cadena trófica, la parte superior de esta cadena, los animales más pequeños, el plancton, el fitoplancton, que estén variando mucho su comportamiento. A partir de ahí, si tenemos una masa alimenticia que está variando su comportamiento en todos los polos y en todos los mares, el resto de animales, de seres vivos que dependen de ese primer paso de la cadena trófica, pues está siendo afectado. Hay un problema muy visible que se traduce, ese aumento de temperatura, en el cambio de pH del agua, que se llama acidificación. Cada vez tenemos océanos más ácidos y eso tiene una afección directa en todos los organismos que tienen esqueletos calcáreos, que tienen conchas, que son capaces de formar menos estructuras, y que se traduce también, que también se está incidiendo mucho públicamente en la muerte de corales en las zonas tropicales.
Otra pregunta obligada es, ¿cómo os podemos ayudar?
primero cada uno, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para contribuir al cambio climático? Y yo invito a todos los que nos están escuchando que accedan a la página de Greenpeace, de cualquier organización conservacionista, para que veamos ese menú de ideas. En el caso de Greenpeace, en nuestra pestaña de consumo, tenemos un menú con muchas ideas, muchas actividades, muchas posibilidades que podemos hacer a título individual, desde el famoso reusar, ¿no? Y utilizar más bolsas de tela cuando vamos al mercado. Una bolsa de tela está ahorrando una cantidad de 200 unidades de bolsa de plástico al año si vamos todos los días al mercado con bolsas de tela. Entonces podemos hacer desde los actos individuales a los actos de activismo, tanto en redes sociales, difundiendo y comunicando, como decía, ¿no? El próximo 27 de septiembre en todas las ciudades y pueblos se están convocando diversas concentraciones para pedir, que ya sería nuestra responsabilidad como ciudadano global y votante, para pedir a los políticos y políticas que prioricen las políticas de transición ecológica, como lo llaman ahora, para conseguir frenar estos impactos del cambio climático.
No sé si conoces, Pilar, que cada año en Cataluña una marca de cerveza muy conocida aquí hace un anuncio que estrena el verano, ¿no? Y este año Joan Dausà, María Rudés y Santi Balmes han puesto banda sonora a este anuncio. Esta banda sonora este año se llamaba Otra Forma de Vivir. ¿La habías escuchado o no?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Además que me gustan los autores, es maravillosa. Sí.
Pilar Marcos, responsable campaña Océanos. Te despedimos con Joan Dausà. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos, siento terror, no comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento, me quemas todo.
Sin razón y apenas corazón bajo la piel, soy yo y te pido perdón, y sabes lo peor, he estado bien.
Mientras tú por dentro vas muriendo, te arrojan hierro ardiendo, te ahogas por momentos. Hace un tiempo que me veo y no me entiendo, me escucho y no me creo.
Debe haber otra forma de vivir.
Debe haber de vivir.
Debe haber otra forma de vivir. Debe haber otra forma. Otra forma de vivir. Otra forma.
otra forma de vivir.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesan, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesan i l'Edu Mutante. One, two, three, four!
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. El dissabte 21 a la 1 del migdia, no et perdis el programa especial que Ràdio Estel dedicarà a Teresa Rebull, un espai sobre l'homenatge que la gran ambaixadora de la cançó catalana va rebre l'any 2006 al Palau de la Música Catalana amb un gran èxit de convocatòria. Dissabte 21 de setembre a la 1 del migdia, especial Teresa Rebull a Ràdio Estel.
Quan seran meus ulls de foscor, dins l'hivern en tot el saó.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut que passarà mateix de 3:15 del matí. Mercè Raga, tu saps a qui felicitar-li avui el dia o no?
Ai, ara m'has enganxat. Mira, que passa, havia res. Vist el santoral de Ràdio Estel, eh?
No
el Twitter,
passa res.
Que allà ens ho... Recordem-ho, Joan, també, eh? Sí. Que el Ràdio Estel, el nostre usuari de Twitter, allà ho recordem el santoral cada dia. Fet una passada ràpida en diagonal.
Però per si no ho recordeu, si us passa com a nosaltres i teniu el cap en un altre lloc un dia com avui, no passa res. L'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès, ens ho recorda.
Avui l'Església celebra la diada de la impressió o estigmatització de les nafres de Sant Francesc. Un dia per reflexionar sobre la humilitat i la grandesa d'aquest sant tan actual. Però també és la diada d'altres doctors de l'Església. Sant Robert Bellarmino, bisbe de Càpua, nat a l'any 542, d'alta família, emparentat amb personatges tals com Maquiavel, i va ser ell un sant eloqüent que va lluitar contra l'heretgia i va arribar a cardenal pertanyent a la Companyia de Jesús. A part de Sant Robert Bellarmino, tenim també uns altres sants avui, i acabem precisament amb ells. Santa Ariadna, màrtir, o Santa Columba o Coloma, que va morir per la seva fe a Còrdoba, i Sant Pere d'Arbués, prevere i màrtir a Saragossa.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Doncs també a aquesta hora que fem un vol arreu de Catalunya a través de les seves poblacions i dels actes més destacats, Mercè. Primer de tot, que anem cap a Lleida.
El Cercle de Belles Arts de Lleida celebra la trajectòria de la revista Arts amb una exposició a la Biblioteca de Capon.
I de Lleida cap a Barcelona.
Doncs sí, Joan, perquè a les 7 de la tarda hi haurà la pregària Música i Silenci al Convent dels Caputxins de Sarrià, el Cardenal Vives i Tutor número 2 de Barcelona. A 6:45, mitja hora abans, conferència de Xavier Chevarria sobre Puccini, l'apoteosi de la melodia a la Sala Joan Comelles. Això serà al Masnou. I atenció, les últimes tendències d'art desembarquen a Barcelona amb la 12a edició de la Swap Art Fair, que congregarà a galeries, artistes, comissaris i col·leccionistes de tot el món.
Girona.
La Casa de Cultura de Girona organitza un concurs de dibuix per buscar la imatge de les activitats familiars de la Bienal d'Art de Girona. Hi podran participar nens i nenes d'entre 8 i 11 anys. Les propostes es podran presentar a partir d'ara mateix fins al 31 d'octubre.
I finalment, a Tarragona,
el col·lectiu La Mag ha començat els seus assajos a Sant Pere i Sant Pau. Fins demà us podeu inscriure al taller de dansa contemporània que ofereix el mateix centre. Atenció, perquè és una activitat gratuïta. Recordeu que el 21 de setembre els podreu veure a la plaça de la Pagesia de Tarragona.
Anem al món de la xarxa, al món de Twitter. Què ens expliquen avui?
Doncs mira, ens fixem primer de tot en un tuit de David Fernández, que ha tuitejat això, por el imperio hacia Dios, fent referència al comunicat del PSOE d'ahir, que explicava que por un gobierno progressista cuya estabilidad no dependa de las fuerzas independentistas catalanas. Per això, David Fernández ha tuitejat por el imperio hacia Dios. També ens volem fixar avui en un tuit de Diana Riba, que piulat el següent. Pedimos a la futura Comisión Europea que siga el caso de Altsasu detenidamente y que tome las medidas necesarias si el Estado español no actúa conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal y como se comprometió. Hem de dir i hem de recordar que els presos d'Altsasu porten 1.036 dies en presó provisional. També avui ens fixem en un tuit de Joan Maria Piqué, que ha piulat. La fiscal en cap de Barcelona diu: posar polítics en presó preventiva no té a veure amb el risc de reincidència d'ells, sinó amb la necessitat de donar exemple a d'altres perquè no persegueixin els mateixos objectius. I un altre tuit que destaquem avui, Joan, el del crític.cat, que és aquest periodisme d'investigació, entrevistes en profunditat i anàlisi crítica que es fa des d'aquest mitjà, en què han estat molt atents i molt observadors i han fet aquest tuit. Diu: entre els llibres de Quim Torra tenia a la taula durant el missatge institucional de l'11 de setembre hi havia el manual de desobediència civil de Marc i Paul Engler. En voleu conèixer el contingut? I directament posen un link per saber de què versen aquests llibres.
Interessantíssim, com sempre, el món de Twitter, i nosaltres, que també us volem destacar, els nostres concursos.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs vinga, a aquesta hora que sí, entres a www.radiostel.cat. Mercè, que hi podem trobar?
Com cada setmana, Radio Estel regala cistelles amb selecció de productes Selectia, Bell i Sani. Et fem una pregunta que has de saber respondre a radiostel.cat. Durant aquesta setmana, Joan, preguntàvem quina alternativa a la bossa de plàstic incorpora Caprabo als seus supermercats, i la resposta correcta era bossa de malla reutilitzable. Felicitem, doncs, avui a dues persones, a l'Anna García Ramon de Sant Cugat del Vallès i a Roger Ballester de Barcelona, que han encertat aquesta pregunta. Però tenim nova pregunta d'aquesta setmana. Per tant, una nova possibilitat que tens per endur-te aquesta magnífica cistella Caprabo. La pregunta d'aquesta setmana és: quin taller de Caprabo es consolida amb la gastronomia i els productes de proximitat? La resposta la tens a caprabo.es i l'has d'emplenar a www.radiostel.cat.
Fàcil, fàcil, fàcil. De què parlem al Mirador avui, per cert?
Doncs mira, al Mirador, el nostre company Ignasi Miranda, quan passin 5 minuts aproximadament de les 6 de la tarda, parlarà avui al Mirador dels Top Manta i els comerciants. Només un conflicte de drets. Analitzarem aquest tema avui amb Ivan Pera, que és cap de Gabinet de Seguretat a l'Ajuntament de Barcelona, amb Ivan González, que és economista i màster en Economia Social, i Arcadi Oliveres, economista i activista social.
Però és que avui, a més, en aquesta casa també... també vam encetar ahir, segueix la consulta mèdica.
Doncs sí, ja saps, Joan, l'espai de salut natural per tothom, cada dia, a partir d'ahir, doncs, vam estrenar aquesta nova temporada, a 12:15, a les 12:30 del migdia, estarem mitja hora amb vosaltres, de dilluns a dijous, amb els doctors Juan Márquez i el doctor Jacinto Valverde, per resoldre tots els dubtes que els nostres oients tinguin al voltant de la seva salut i del seu benestar. Per exemple, et vols aprimar ara que comença, doncs, la temporada?
Sí.
Doncs els doctors tenen un remei natural per tu. O si tens un nivell de colesterol molt alt, la tensió alta, problemes de pèrdua de cabell, problemes d'esquena, aquesta artrosi, doncs, que no acaba de marxar, el que sigui i que et preocupi, no pots dormir, són preguntes que pots compartir amb nosaltres i de ben segur que els doctors trobaran resposta i natural a l'espai de salut natural per tothom.
Però, a més, és molt fàcil. Com ho hem de fer, això?
Fàcil.
Com ho hem de plantejar?
93. De fet, és que podeu trucar ara mateix, si voleu, per entrar al salut natural per tothom a les 12:30, 12:15. Què heu de fer? Trucar al 93. Agafeu bolígrafi i llapis. 93, 409 27 70. 93 409 27 70. Si truqueu ara mateix, sereu els primers a entrar a l'Espai de Salut Natural per tothom.
I no ho havíem dit abans, però avui el protagonista, que arriba a Ràdio Estel.
Doncs sí, el protagonista, ja ho podem desvetllar, ja podem dir, Joan.
Ja ho podem dir, va.
Vinga.
Avui Toni Comín, que parla als micròfons de Ràdio Estel, l'exconseller de Salut. Parlarem amb ell de la seva situació personal a l'exili, parlarem de la situació política i farem també una mica el recorregut polític de la seva vida. Nosaltres que arribem fins a les 9 del matí amb més bona música.
I Joan, di als nostres oients que faran un petit tast d'aquest protagonista.
Home, i tant.
D'aquí res, eh? D'aquí, que no marxin de Ràdio Estel.
Aquesta segona hora de la primera hora.
Exactament. Doncs escoltarem a Toni Comín. Molt, molt interessant, eh?
Bé, nosaltres que arribem a les 9, com deia en Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada i després continuem amb aquest programa. De moment, el boss Bruce Springsteen, un dels grans, The Promised Land.
Et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.